drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a aquesta secció en què descobrim els nostres drets a drets de butxaca amb en Jan Botí. Bon dia, Jan. Quin dret descobrirem avui?
Bon dia, Ona. Doncs mira, justament aquest matí, que estava acabant de perfilar de què parlaríem avui aquí, doncs una companya de feina m'explicava que els avis de la seva parella, va haver-hi un dia, doncs ja, un matrimoni gran, que van haver d'anar al metge, perquè l'avi tenia unes molèsties, etc etc, i es va haver de quedar ingressat, i va estar un dia o dos ingressat, i quan ja tornaven cap a casa els va trucar un veí i va dir, escolta, he vist moviment a casa vostra, encara que pugui semblar surrealista, verídic. Resulta que en aquell lapse de temps, de dia i mig, hi havia hagut una sèrie de persones que havien entrat a casa d'aquest matrimoni gran. Ostres, i això aquí Maçanet de la Selva. Per tant,
havien entrat a robar o s'hi havien establert?
No, s'hi havien establert.
Per tant, havien ocupat.
Havien ocupat.
L'habitatge.
Parlarem també d'aquest concepte d'ocupació, perquè jurídicament això d'ocupar no vol dir res. És a dir, la llei no ens parla d'ocupar. És a dir, ocupar no és cap delicte. No vol dir res. Entrarem també una mica en la terminologia de la cosa. Aleshores, clar, què hem de fer si ens trobem en un cas així, en casa nostra, en una segona residència, en un local que tinguem, etc etc? Què hem de fer? Hem de trucar als Mossos? Hem d'intervenir-hi nosaltres? Què hem de fer?
Clar, d'això en parlarem. Van recuperar la casa aquests...
Van recuperar la casa.
Aquests coneguts teus, sí. Doncs som-hi. Què diu exactament la llei sobre aquestes ocupacions? Que digues que no parla, no?, directament d'ocupacions.
Correcte. Al final, el terme ocupació és un terme que col·loquialment, com tants altres, com que el dret és una cosa a vegades una mica, no?, feixuga, doncs nosaltres en parlem amb altres termes. En aquest cas, quan parlem d'ocupació, hi ha dos delictes que s'estarien cometent en funció, doncs, de la naturalesa d'allò que estem ocupant. Parlaríem o de la violació del domicili o de la usurpació.
Quina és la diferència?
La diferència, que ara la veurem, és la naturalesa d'allò ocupat, d'allò que estem...
És a dir, de l'habitatge.
De l'habitatge, correcte. Però abans d'entrar al detall de què és la violació del domicili, en castellà popularment conegut com l'allanamiento de morada, i la usurpació, sí que hem de veure què entenem per domicili. Perquè domicili també és una habitació d'hotel, quan jo estic en un hotel amb una reserva feta. Domicili també és una caravana, quan jo hi estic fent un ús residencial o un ús ordinari. És a dir, domicili és aquell lloc on jo hi estic desenvolupant la meva intimitat durant un període de temps, sigui de manera habitual, casa nostra, sigui una segona residència. O sigui, aquí hi ha un mite a desmentir, hi ha vegades que es diu no, la segona residència no és domicili habitual. Bé, el Tribunal Suprem fa pocs anys va determinar que si una segona residència és un habitatge en el qual hi ha subministraments, està moblat, hi ha un ús habitual d'aquest immoble, també es considera domicili com a concepte.
O sigui, si és concorreguda, no? Si hi anem
sovint. Correcte, correcte. És a dir, que no sigui en un estat, doncs, de deixadesa, que no estigui en un estat, doncs, d'inservitud. No és el cas. Si no és el cas, també es considera domicili.
Per tant, ara que tenim clar què és un domicili, anem a veure aquesta diferència, no?, de la violació o la usurpació.
Correcte. És a dir, quan es produeix la violació del domicili, és quan s'està violant allò que es considera domicili habitual. Domicili habitual, segona residència, etc etc. En aquest cas, el Codi Penal, a través de l'article 202, ens estableix, evidentment, que això no es pot fer, i ens ho defineix com entrar i romandre en aquest domicili d'una altra persona sense el consentiment, doncs, d'aquesta persona, de la propietat. I, per tant, estableix una sèrie de penes. En el cas de que això es produeixi sense violència, parlem d'entre 1 a 4 anys de presó i una multa de 6 a 12 mesos, i en el supòsit de que hi hagi violència i intimidació, la presó podria anar de 6 mesos a 12 anys, a més, i hem de tenir en compte, també, que es permet, en el cas de la violació de domicili, el desallotjament immediat en tractar-se d'un delicte flagrant.
Per tant, aquí no necessitaríem sentència per anar a desallotjar,
ni ordre judicial.
La policia ja pot, directament.
Perquè es considera que aquesta acció s'acaba de cometre o s'acaba de cometre amb molta immediatesa, fa molt poc de la comissió del delicte, per tant, la policia tindria aquesta potestat d'actuar sense necessitat d'ordre judicial. Ara bé, Després tenim l'altre supòsit.
L'usurpació.
L'usurpació, que en aquest cas ens anem d'anar a uns quants articles més enllà, el 245 del Codi Penal, que en aquest cas es tractaria de l'ocupació d'un immoble que no és considerat domicili. Allò que hem dit que és el domicili, tota la resta, el que no ho és. Per tant, un immoble buit, per exemple. No? És un delicte, sí, un delicte contra la propietat, igualment. Ara bé, les conseqüències, la manera de procedir serà diferent que si es tracta del domicili habitual, com deia.
I aquí també, això també està penat, com amb la violació?
Això també està penat, en el cas de que hi hagi violència o intimidació, presó d'un a dos anys, i en el cas de que sigui sense violència, una multa de 3 a 6 mesos. Per tant, aquí no tenim, però, un desallotjament immediat, i sí que hauríem d'anar a través de la via judicial, sovint més feixuga i sovint la que porta més mal de caps també a propietaris.
Per tant, aquí la policia no hi pot fer res, no? Encara que el delicte s'acabi de cometre, com que és un pis que nosaltres no l'utilitzem habitualment, no entra dins de les seves competències.
Diguem-ne que la regulació, la manera d'abordar-ho ha de ser diferent, ha de ser a través de la via judicial. Sí.
Molt bé. Perquè, clar, aquí ens entra una mica un conflicte, no? El dret a l'habitatge, el dret a la propietat... Explica'ns una mica com, o sigui, com estan definits aquests dos drets.
Correcte. Això a vegades genera certa confusió, perquè és veritat que la Constitució, la configuració que té a vegades és una mica complexa. Clar, el dret a la propietat està regulat dins del títol de drets i deures. Uh-huh. En un primer apartat hi ha els drets fonamentals i també hi ha, després, dins del mateix títol, un apartat de drets individuals i de deures, en el qual es troba el dret a la propietat. Per tant, és un dret dels individus al poder adquirir i al poder posseir una propietat. On ve la confusió? La confusió ve que, uns articles més enllà, quan ja ens hem saltat aquest títol, en el títol de principis rectors, i principis rectors són horitzons, són voluntats, és la manera en la qual hem d'enfocar les polítiques, és i no trobem l'anomenat dret a l'habitatge. Mm-hmm. Que efectivament és un dret, és un principi rector que els poders públics, que l'administració, que el govern de la Generalitat, el govern d'Espanya, han de garantir. Per tant, aquí, quan entren en conflicte, és a dir, el que hem de tenir molt clar és que no han de ser els propietaris els que s'encarreguin de solventar la problemàtica de l'habitatge, que efectivament hi és, sinó que ha de ser l'administració la qui posi i abordi aquesta solució. Per tant, quan entra en conflicte, sí que hem de tenir en compte que hi ha certs drets que prevalen per sobre d'altres. Podríem entrar en un debat polític, ètic, moral, però en el terreny jurídic és de la manera en la que ho tenim configurat. Per tant, el que no podem fer és carregar-li al particular l'atribució i la responsabilitat de respondre per allò que no fa l'Estat.
Clar, per tant, jo com a propietari tinc dret a tenir un pis buit.
Efectivament.
Mm-hmm. Molt bé. I com podem exercir aquests drets? O sigui, si ens trobem que ens han ocupat el nostre pis, què hem de fer?
Depèn, com deia a l'inici, si es tracta del domicili habitual, de la segona residència amb ús, etc., el que recomanaria és trucar als Mossos d'Esquadra, que són els competents a Catalunya en aquesta matèria, aportar el màxim de proves que tinguem al nostre abast de que hi vivim, rebuts, escriptures, imatges, etc. I també, en aquest cas, com dèiem abans, la policia, en el cas de que s'hagi produït en les primeres 48 hores, estaríem considerant-lo un delicte flagrant, raó per la qual la policia podria actuar sense necessitat d'un ordre judicial, fet que alentiria el procediment. Per tant, aquest és el primer supòsit. Si es tracta del domicili habitual o segona residència concorreguda. Si no és el domicili habitual, per tant, parlem d'un immoble, per tant, parlem d'usurpació, no de violació del domicili, s'hauria, evidentment, també de presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra, no tant perquè actuïn de manera immediata, sinó perquè segueixi un tràmit judicial, acreditar també la propietat amb escriptures, rebuts, tota la documentació que puguem tenir, seguir per iniciar un procediment de desnonament. Aquest procediment sí que és cert que la normativa estableix que de fer-se, diguem-ne, no de comú acord, però sense oposició dels ocupants, es podria fer amb certa agilitat, però no sol ser el supòsit en el que ens trobem. Per tant, solen ser processos que, malauradament, s'allarguen, s'eternitzen i sovint generen, doncs, més conflictivitat.
Clar, perquè ara que parlaves d'això de les primeres 48 hores per poder-lo considerar delicte flagrant, hi ha com el mite, no?, de que si t'ocupen la casa durant més de 24 o de 48 hores, ja no hi pots fer res, ja l'has perdut per sempre. Qui diu la llei amb això?
A veure, no és tant que no hi puguis fer res, però els treballs es dificulten.
Uh-huh.
I els treballs es dificulten perquè, com deia, el límit aquest de les 48 hores és el que ens permet dir que un delicte és flagrant o no. I és el que permet a la policia poder actuar amb més agilitat o menys, perquè el delicte s'ha produït i el lapse de temps que hi ha entre la producció del delicte i doncs el temps que transcorre és menor. Per tant, l'agilitat dels cossos policials és major. No vol dir que no s'hi pugui fer res. Que vol dir és que tindré més dificultats, perquè segurament hauré d'entrar a la via judicial perquè hauré donat un temps major als ocupants per canviar el pany, empadronar-se, donar d'alta subministraments o modificar-los, etcètera, etcètera. Per tant, aquí és on hem d'anar més en compte perquè estem donant marge als delinqüents.
Per tant, cal estar alerta, no?, i ser ràpids a l'hora d'actuar i ser ràpids a l'hora de trucar als Mossos d'Esquadra per
Correcte.
Poder engegar tot aquest procés.
Correcte. És cert que hem tingut una modificació normativa, perquè és una queixa, no?, de la ciutadania, generalment, de dir, ostres, com pot ser que hi hagi aquesta inacció o aquestes dificultats per abordar aquesta problemàtica que passa, i que justament a Catalunya passa i cada dia els números estem, diguem, al capdavant de tot l'Estat en ocupacions. La normativa que va entrar en vigor a principis d'any, la modificació de la llei que pretén agilitzar els serveis de justícia, va modificar l'ECRIM, la llei d'enjudiciament criminal. Va incloure el delicte d'usurpació i el delicte de violació a domicili, els dos que estem veient avui, com a delictes que poden enjudiciar-se amb un judici ràpid. Per tant, se'ls hi atorga aquesta potestat de més agilitat, que fins al moment no hi era. Veurem, però, la pràctica en
com
què es
avança,
consolida,
no?,
perquè no hem tingut temps material doncs, de veure-ho consolidat.
I perquè la justícia, no ens enganyem, sempre és lenta.
Sí, o sigui, una cosa té és que és lenta, efectivament.
Doncs, Sami Jan, anem cap als consells finals. Quins ens dones avui?
A veure, si l'ocupació es produeix en el vostre domicili habitual o segona residència amb ús, heu de tenir clar que parlem de violació de domicili, per tant l'actuació pot ser més ràpida i per tant pot produir-se aquest desnonament per part dels Mossos d'Esquadra sense necessitat d'ordre judicial. En el cas de que es produeixi en un immoble doncs, buit o que no es té aquesta categoria de domicili, doncs aquí parlaríem d'usurpació i hauríem d'iniciar un procediment judicial que, si tot va bé, podria agilitzar-se, però que, si no, podria eternitzar-se.
Uh-huh. I aquells consells pràctics, què hem de tenir en compte perquè això no ens passi o per poder-ho resoldre de la manera més ràpida possible?
Perquè això no ens passi, és a dir, per tal d'evitar ocupacions, diria que evitem l'exposició permanent a les xarxes socials del que fem a la nostra vida.
Allò de dir, estic de vacances, no tornaré fins d'aquí 3 setmanes, no ho fem, no?
Digue-ho al tornar.
Exacte.
Si la voluntat és explicar-ho, explica-ho igual, però explica-ho després. Això seria un consell pràctic per intentar dissuadir o evitar doncs, aquest tipus de pràctiques. Després sí que et diré que en el cas de que es produeixi, ostres, tingues la informació, la documentació dels teus béns, no tots guardats a casa.
Uh-huh.
Perquè, clar, si no surt aquella cosa de dir, ostres, és que jo tinc l'escriptura dintre, és que jo guardo el rebuts allà. Com pot ser natural.
Clar, ara t'anava a dir, nosaltres no sortim al carrer pensant que ens ocuparan la casa, per tant no ens emportem les escriptures, com ho hem de fer això?
Absolutament. Una opció podria ser doncs, tenir-ne còpies en el núvol, a la xarxa, a l'ordinador, per tal de tenir-ho diversificat i no dependre només d'aquell calaix on guardo l'escriptura de fa 25 anys. No?
Uh-huh.
És una altra qüestió. Denuncieu de seguida. Cada hora compta. Cada hora compta i, per tant,
és
bo.
Hem de ser ràpids.
Hem de ser ràpids, hem d'actuar ràpids. I, sobretot, no actueu pel vostre compte.
O sigui, no truquem desocupa ni fem res sense avisar la policia.
Evitem pràctiques que es troben al marge de la normativa, que es troben al marge de la llei, més enllà de l'ètica, perquè ens pot repercutir a nosaltres en problemes penals.
Ah, sí?
Sí, es pot semblar surrealista,
uh-huh.
Però hi ha hagut propietaris que han actuat sense tercers, han actuat directament, que és un impuls que podem tenir i que pot ser que ens hi trobem final ens estan ocupant una cosa que és nostra, que ens ha costat un esforç, etc. Però intentem seguir les vies perquè ens podria retornar com un bumerang i podríem ser nosaltres els acusats de violació de domicili, com deia, encara que sembli surrealista, i per tant intentem fer-ho per la via que correspon, encara que a vegades costi tenir-hi certa fe, però n'hem de tenir.
I quan deies això de no actuem pel nostre compte sense tercers, et refereixes, per exemple, a no tallar l'aigua, no tallar la llum, no?
Correcte. No fem aquestes coses, perquè es podria considerar que estem coaccionant els que ens estan ocupant casa nostra. És gros, eh? Però podria considerar-se en aquest sentit, sí. I finalment, sí que, com que ara tampoc correspon, Ona, obrir un nou meló...
No, perquè estem arribant al final, ja.
Estem arribant al final... Però hi ha un concepte que de nou s'està posant de moda, que són els inquiocupes.
A veure, què és això?
Els inquiocupes són aquells llogaters que han entrat a viure en un pis, en una casa, amb un contracte legal, i que, quan s'ha acabat el contracte, o enmig del contracte, decideixen no pagar. Això, mm-hmm. que col·loquialment ho englobem tot en el mateix sac dels ocupes, ho hem de tenir en compte amb una altra perspectiva, perquè les vies que hauríem de seguir per resoldre-ho són unes altres, també feixugues, també pesades, també amb conflictivitat, però són diferents de les que hem dit i ens dona per un altre programa.
Per tant, avui el que ens has explicat són aquelles ocupacions que venen de fora i que no tenien cap mena de relació amb l'habitatge abans.
Correcte.
Doncs molt bé, doncs prenem nota de tot això que hem de fer i prenem nota també de que en un altre programa, no, ens parlaràs d'aquests inquiocupes, d'aquest nou concepte que hem après avui.
Correcte.
Doncs moltes gràcies, Jan, i ens retrobem al proper programa.
Moltes gràcies, Ona.